feminista. Estem vivint un moment on s'intenta dir que hem arribat massa lluny, les dones i el feminisme, i per tant creiem que era molt important defensar una idea tan bàsica com que defensar els nostres drets no pot ser arribar massa lluny.
El feminisme no ha anat massa lluny. Aquest és el missatge que ha volgut transmetre el manifest del Dia de la Dona a l'Hospitalet. Tot i la pluja, la plaça de l'Ajuntament va poder acollir ahir l'acte institucional de commemoració del 8M a la ciutat. Bona tarda. De seguida ens centrem en els actes que ha acollit la ciutat amb motiu d'aquest 8M, Dia de la Dona. Abans, però, com sempre, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. Avui s'ha conegut el cas d'una família de la Torrassa que està a punt de perdre el pis i en una situació extrema. Tenen 4 menors a càrrec i el pare és un malalt terminal que depèn d'aparells respiradors durant tot el dia. Aquest matí, la pressió veïnal i de la PA Ciutat de l'Hospitalet ha aconseguit ajornar el desnonament previst per avui el proper 16 de juny. L'habitatge és propietat d'un fons voltor que no ha volgut negociar cap alternativa per la família. L'espectacle Elles dona el tret de sortida a l'Hospitalet del Festival Dansa Metropolitana, una proposta que parla sobre l'edadisme i els estereotips en la bellesa.
M'ha agradat, m'ha sorprès. La veritat és que no sabia què anava a veure.
No sol vindre en aquestes coses, però mira, a poc a poc se m'està obrint un món. Veient aquestes coses, pues, et donen més ganes de veure.
I en esports ens centrarem en l'Hospi, que aquest cap de setmana ha encaixat la 9a derrota de la temporada contra la Grama per 1-3. Cop dur pel conjunt de Sergio Juste, que ha acabat la jornada fora de les posicions de play-off.
La sensació és que bueno, no... cadascú fa la seva, tenim que intentar minimitzar aquestes coses i anar com a equip. Si no aconseguim anar com a equip, al final, a la tercera divisió, si no vas com a equip, al final costa molt fer punts.
L'Hospitalet ha commemorat un any més el Dia de la Dona. Ha estat amb un acte institucional que va tenir lloc ahir a la plaça de l'Ajuntament. Es va fer la lectura del manifest on es va voler transmetre que el feminisme no ha anat massa lluny.
Sororitat.
Igualtat salarial.
Unió.
Que nunca pierdan la fe. Que la mujer es más valiente que nadie.
También tenemos derecho a hacer lo que queremos.
Llibertat. Que no se'ns qüestioni, que puguem estar tranquil·les i segures. I per les noves generacions, que no hagin de passar per tantes tonteries que hem patit nosaltres.
Drets. La independència. La igualtat.
Aquestes són les reivindicacions de les nenes, noies i dones de l'Hospitalet que aquest diumenge han omplert la plaça de l'Ajuntament per celebrar el Dia de la Dona. Malgrat la pluja, autoritats, entitats i ciutadans s'han reunit al centre de la ciutat per recordar que encara existeixen desigualtats i que el feminisme no ha anat massa lluny.
Estem vivint un moment on s'intenta dir que hem arribat massa lluny, les dones i el feminisme, i per tant creiem que era molt important defensar una idea tan bàsica com que defensar els nostres drets no pot ser arribar massa lluny, que si les dades ens segueixen demostrant que existeix una discriminació real, per poca que sigui, no? Encara que anem avançant, és important que seguim defensant aquesta superació de les desigualtats.
Aquest missatge ha estat el protagonista del manifest d'enguany, que han llegit les associacions de dones de la ciutat, convençudes que encara queda molta feina per fer i que necessiten el recolzament de tothom.
No s'acaba aquí, això no és ja està tot fet, res a veure, és més, continuem demanant el recolzament de tots els homes. Volem igualtat salarial, volem continuar estant en llocs laborals i cobrar el mateix que ells, per tant, encara continua la cosa.
La celebració ha seguit amb l'actuació de les dones de la colla Diables Cabra, que han estrenat Això també és per tu, un espectacle que posa en valor el rol femení en la cultura popular.
La trajectòria que hi ha hagut des de que la nostra participació era una mica més escassa, a què és el que volem, com volem participar i prendre realment un rol que sigui representatiu per les dones a dintre de tota la cultura popular.
La poeta Isa García ha ofert un recital de versos feministes que han tancat l'acte oficial, però la celebració ha seguit avivada per les dones que s'han animat a ballar tot i la mala previsió de temps. La commemoració del Dia de la Dona continuarà amb una extensa programació d'activitats per tota la ciutat que s'allargarà fins al 31 de març.
Sis investigadores en actiu de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge han participat en un duel dialèctic a l'Eslam de dones científiques que s'ha celebrat a l'Auditori Barrades. L'espectacle està dissenyat per inspirar a les joves i als infants a mirar la ciència com una oportunitat real de vida i desenvolupament personal.
Doncs jo personalment crec que la ciència és meravellosa, encara que potser hi ha barreres, les dones científiques han fet molt per nosaltres, perquè sense elles avui nosaltres no podríem estar aquí presentant el nostre treball de recerca, per exemple, i doncs estem molt agraïdes a elles.
És com molt increïble la ciència, tot el que fa, que és com que en el dia a dia no es veu, però en realitat està en tot el dia a dia, en quan vas a un hospital o en el dia a dia, les coses que utilitzem, tot és ciència i tecnologia també.
La Tanzila i la Salma encara no saben què estudiaran després del batxillerat, però tenen clar que serà una carrera científica. De moment, ja han fet la primera passa presentant el seu treball de recerca sobre l'ús problemàtic de les pantalles al novè Eslam de dones científiques. L'Auditori Barrada s'ha reunit desenes d'investigadores i alumnes de l'Institut Bellvitge per inspirar joves com elles. Aquí, professionals de l'IDB han compartit la importància de la investigació i la realitat de la feina de les dones en el món científic.
Les dones estem molt presents en el món de la ciència, especialment en les primeres etapes, potser com a tècnics, potser com a doctorants, però un cop hem fet la nostra recerca, ja som doctores, doncs a vegades per un cert sostre de vidre, no? A vegades doncs, no hi ha tantes dones que estiguin ocupant els llocs més importants en el món de la recerca, i és una mica doncs, per empoderar-nos i per adonar-nos que realment doncs, hem de fer força per intentar que aquesta situació canviï.
Un dels punts de vista més destacat ha estat el de les investigadores migrants, que han fet carrera superant prejudicis de tota mena.
Creo que como esta población migrante, como esta población de mujer migrante, nos enfrentamos a muchos retos y eso es lo que quisiera inspirar en las chicas que, más allá de cualquier circunstancia que se puedan enfrentar, que sigan defendiendo, que sigan luchando, que sigan haciendo lo que nosotros hacemos aquí, ¿no? Visualizar el trabajo de la mujer.
Yo soy del Brasil, vaig néixer al Brasil, vaig venir aquí a fer el doctorat i tot, i crec que és molt important intentar ajudar, intentar fer investigació per poder ajudar a millorar el tractament dels seus pacients, personalitzar més el tractament i fer més el tractament dels seus pacients.
A la trobada s'ha fet èmfasi en la manca de dones liderant grups de recerca. Tot i les barreres que puguin sorgir, les presents s'han reivindicat el poder de canviar el món des de la investigació.
L'associació Huella de Mujer ha celebrat aquest cap de setmana el seu primer aniversari, que ha coincidit amb la commemoració del Dia de la Dona.
Fa un any que l'associació Huella de Mujer va néixer amb l'objectiu de vetllar pels drets de les dones de l'Hospitalet, especialment els de les dones immigrants, i aquest cap de setmana les seves integrants ho han volgut celebrar. Familiars, amics i veïns del barri s'han reunit al Centre Cívic de la Florida per felicitar l'entitat en una trobada que ha posat en valor la diversitat cultural, convidant a tothom a un gran iftar.
Hem aprofitat que estem al mes sagrat, al mes de Ramadan, i hem fet el que es diu un sopar dejú, de trencar el dejú, a l'iftar, el famós iftar, com forma d'intercanvi cultural entre la societat catalana, sigui d'origen magrebí, d'origen latí, que hem tingut membres aquí amb nosaltres, i també d'origen espanyola.
Per les més de 100 persones que hi han assistit, la trobada ha tingut un gran valor comunitari.
Crear espacios así de comunidad donde podemos reunirnos juntos es algo muy grande, algo no por mucho que hablamos que no existía antes y ahora lo estamos mirando, lo estamos viviendo y eso es compartir cultura, compartir comunidad saludable.
El primer aniversari de l'associació ha estat un preludi per la commemoració del Dia de la Dona, una oportunitat que han aprofitat per recordar el protagonisme de les dones immigrants a la societat catalana i la importància de l'empoderament femení.
Jo m'agrada una dona que és fort. M'agrada una dona fort que nunca diu que no pot, sí que podrà. Una dona sí que podrà.
Les mujeres madrequistes un dia ja són influyentes en la societat. Jo soy abogada, hemos presenciado el discurso de una activista de derechos humanos, también hemos presentado el discurso, la intervención de una psicóloga. Ja no somos las mamás, amas de casa, que solamente nuestra función es crear o educar a la segunda generación.
Durant aquest primer any de vida, l'associació ha esdevingut un punt d'intercanvi cultural, però sobretot s'ha convertit en un espai segur per les seves integrants, que ja són gairebé 40.
Y muchas chicas, mujeres, que se han incorporado a la asociación que no sabían lo que es una asociación, no sabían que es crear una red segura para todas, una red donde podemos estar, donde podemos hablar, expresar todo lo que queremos libremente.
De cara al futur, Huella de Mujer seguirà treballant per aconseguir la igualtat de gènere, promoure els vincles comunitaris i deixar una gran petjada a la societat.
Nou mural reivindicatiu feminista promogut per Amalvis i l'Associació de Dones de Belvitge, en aquesta ocasió a l'Escola Ramon Muntaner, que ha comptat amb la col·laboració de l'Institut Belvitge.
Tot l'alumnat de l'escola ha parlat a l'aula de diversos aspectes relacionats amb el 8M, el Dia de les Dones, com ara els drets de les dones encara no reconeguts a d'altres països, de la igualtat, per exemple, salarial, encara no assolida a casa nostra, i de tota la feina encara pendent en aquest terreny.
Tothom ha participat, tothom ha donat idees, tothom ha sigut testimoni, no, del que és ser feminista, no? Tothom hem participat d'aquest diàleg, de la importància, no, d'avui en dia del que és la igualtat.
Cada alumne ha fet propostes de disseny del mural i dels motius i conceptes que hi haurien d'aparèixer. I després d'una selecció, el resultat és aquest mural que han fet amb l'ajuda de l'alumnat de batxillerat artístic de l'Institut Belvitge i calça un puny feminista que reclama igualtat.
Simbolitza el Dia de les Dones, que les dones tenen el mateix poder que els homes.
La mestra ens ha parlat molt sobre aquest tema, sobre la lluita dels drets i això, i crec que té tota la raó.
Jo crec que el Dia de les Dones hauria de ser tots els dies, ja que mereixem la igualtat de gènere a tot el món, però potser altres països no tenen els mateixos.
Doncs per a mi, perquè el Dia de la Dona simbolitza que les dones van lluitar per tenir els mateixos drets, però la meva mestra ens va dir que en algunes feines no cobren igual les dones que els homes.
Sí, ja han millorat amb el pas del temps, però aún li queda una mica de treball.
Després de l'Institut Belvitge i del Club d'Esplai del Barri, aquest a l'Escola de Primària Ramon Muntaner és ja el tercer mural que l'Associació de Dones de Belvitge amb Malvitge impulsa al barri.
És una manera de que la gent quan passi sigui crítica, vegi què és el que hi ha al barri, que els nens s'està treballant, i per nosaltres lo de l'educació és el més important. La nostra idea és que pugui haver un mural d'aquests a cada escola i a cada centre cultural o a l'esplai, etc. La idea és poder que tot el barri puguem treballar conjuntament.
Una de les grans reivindicacions feministes és que el 8M sigui tot l'any, i justament aquesta ha estat la idea motor d'aquest mural que han pintat l'alumnat de l'escola Ramon Muntaner amb la col·laboració de l'Institut Belvitge, que aquest mural sigui conscienciació per al barri de Belvitge durant tot l'any i a tota hora.
I amb motiu precisament d'aquest 8M, el grup de dones de Belvitge i Malvisia ha volgut també reivindicar les dones del barri de la ciutat a través d'una exposició. Es pot visitar fins al 17 d'abril al Centre Cultural Belvitge Gornal.
Dones de Belvitge i de l'Hospitalet, sense elles no hi ha història, és una exposició que posa nom i cara a les protagonistes de 1000 anys d'història local a través de fotografies, dibuixos i biografies. Des de Malvisia, la dona que bateja l'ermita de Belvitge, passant per les primeres dones emprenedores de l'Hospitalet, fins a arribar a les protagonistes de la història més recent. L'encarregada de la recerca històrica i biografies ha estat la Maria Àngels García Carpintero, que a través del seu blog Dones de Belvitge ha anat documentant la vida de mestres, activistes i treballadores tant del barri com de la ciutat. I ara aquesta recerca s'ha convertit en un recorregut dissenyat i il·lustrat per la Roser Chillón, que permet conèixer referents com la Pura Fernández, la Pilar Ferran o la Rosa Palomero, entre d'altres.
La història de fa 50 anys, de quan va començar el feminisme a l'Hospitalet, super desconeguda també. I això és el que diu, bueno, no pot ser, no? Llavors jo el que m'he dedicat és a treure la llum, diguéssim, aquest coneixement de noms, de fets, de dones històrics, i pues, que qualsevol altra persona ho tingui més fàcil estirar dels molts fils que es poden estirar.
L'exposició dona a conèixer protagonistes de la història de l'Hospitalet, que sovint han estat silenciades, per així poder-les reivindicar.
La història del feminisme d'Hospitalet és una història que és d'aquests últims 50 anys i tampoc es coneix. Hi havia aquí a Hospitalet un grup de dones feministes que són les que van lluitar en contra de l'avortament, per la violència de gènere, tot això que ara ja en la societat com a mínim ja es parla, pues elles van començar i on està aquesta història? No estava.
El Centre Cultural Bellvitge Cornal acollia aquest dijous la inauguració de l'exposició organitzada per Amalvigia, grup de dones de Bellvitge, que es podrà visitar fins al 17 d'abril.
El desnonament d'una família del barri de la Torrassa s'ha ajornat fins al proper 16 de juny, després de la mobilització veïnal d'aquest matí. La decisió dona marge a la mesa d'emergència de l'Hospitalet per trobar una solució habitacional abans de la data fixada pel jutjat.
L'habitatge és propietat d'un fons voltor vinculat a CaixaBank, que segons ha denunciat la PAS Ciutat de l'Hospitalet, no ha volgut negociar cap alternativa per a la família. Al pis hi viuen 7 persones, 4 menors i 3 adults, una parella i la seva filla adulta. El pare és un malalt terminal que depèn d'aparells respiradors durant tot el dia. La mare treballa però té el sou embargat perquè figura com a avalista del mateix pis on resideixen. Una situació que dificulta que puguin accedir a un nou contracte de lloguer.
La única que té el contracte en 9 mesos soy yo y yo estoy en embargo. Me han burgado el juicio, le han mandado una carta al hombre de Habiba Arwey, soy yo, un mil euros. Con este problema no puedo seguir ningún piso. Ninguna agència pot quedar a mi este piso.
Davant d'aquest escenari, la mesa d'emergència de l'Hospitalet fa setmanes que treballa per trobar una solució habitacional.
És un cas bastant extrem, perquè hi ha 4 menors i el marit que està bastant enfermo. Hay bastantes motivos para que ni siquiera estuviéramos aquí, que su abogado le hubiera parado el lanzamiento solo por cosas humanitarias, como está su marido.
El cas està considerat per la mesa d'emergència de l'Hospitalet de màxima prioritat, ja que la família es troba en risc d'exclusió residencial i en una situació de vulnerabilitat econòmica. L'objectiu és que abans del 16 de juny es pugui garantir una alternativa d'habitatge que eviti que la família es quedi sense sostre.
Les masies de Cal Masovernou, Cal Trabal i Torregran al voltant de la Gran Via de l'Hospitalet es rehabilitaran l'any 2031, segons ha informat el Consorci de la Reforma de la Gran Via i el Samuntà. Des de l'entitat Perseu, per la defensa del patrimoni històric de l'Hospitalet, critiquen que s'hagi d'esperar 5 anys per rehabilitar aquests equipaments, que alguns d'ells es troben en molt mal estat. Perseu afirma que l'Ajuntament de l'Hospitalet també és responsable de la degradació de la masia de Cal Masovernou i la Torregran, considerant que encara que una sigui privada i l'altra de l'Agència Catalana de l'Aigua, el consistori ha de garantir que els propietaris d'aquestes masies protegides cuidin l'estat dels edificis. Des del Consorci consideren que això és responsabilitat dels propietaris i es rehabilitaran quan passin a ser municipals.
El fet que ara ens donin 5 anys més simplement és una presa de pèl. És a dir, és no voler fer una feina que havien d'haver fet en el seu moment i que era obligació de l'Ajuntament. Però l'Ajuntament té tota la capacitat coercitiva per obligar els propietaris a que arreglin un patrimoni que està legalment protegit.
Els propietaris actuals de les masies són els que han de prendre les mesures, diguem-ne, de protecció o de preservació dels elements patrimonials. Només a partir de l'aprovació de la reparcel·lació aquests edificis passaran a ser de titularitat municipal.
El Festival Dansa Metropolitana d'enguany s'ha estrenat a l'Hospitalet amb l'espectacle Elles, una proposta que parla sobre el dadaisme i els estereotips en la bellesa. El festival se celebra fins al 22 de març en diverses ciutats de l'àrea metropolitana de Barcelona.
Arriba la 9a edició del Festival de Dansa Metropolitana i l'estrenen Elles, un espectacle que posa el focus en com les dones perceben i desafien els estereotips associats a la bellesa.
Sí, m'ha agradat, m'ha sorprès. La veritat és que no sabia què anava a veure.
No sol vindran aquestes coses, però mira, a poc a poc se m'està obrint un món. Veient aquestes coses, pues, et donen més ganes de veure.
Jo no sabia ben bé què era i llavors m'ha sorprès molt quan ha aparegut més gent, totes les generacions que ha participat, sí. Molt bé.
La proposta, dirigida per Hanse Cereza i Barbarana Pons, busca visibilitzar l'impacte de l'edadisme i la vulnerabilitat que sovint travessa els cossos femenins.
L'espectacle té dos blocs principals. El primer bloc és el bloc que es veu el patiment d'aquestes dones, representada per Eli Ayala i Juana García, i elles dos porten el pes del primer bloc com representant, anem a dir, aquestes dones d'aquesta edat, en aquesta situació. I el segon bloc és com veus aquesta situació, o com la vius, o com la sents.
Elles es tracta d'un projecte comunitari que compta amb algunes escoles de ball de l'Hospitalet i amb la participació de 70 dones voluntàries de diversos col·lectius, com ara el grup de dones de Bellvitge o de l'associació Voluntaris amb Cor.
Per mi representa una mica ajuntar les generacions, no? Ja tenim prou problemes les dones, com a mínim, estar juntes, perquè aquí surten nenes, surten gent jove i sortim nosaltres al final.
Una mena de crida i de fer visible aquest problema, però a través de l'art, de la dansa.
L'edició d'enguany, que aposta per una presència majoritària d'autores, es podrà gaudir fins al 22 de març per les diferents ciutats de l'àrea metropolitana de Barcelona.
Bona tarda, Andrés.
Què tal? Bona tarda, Montse.
Comencem parlant de l'OSPI, que continua sense ser regular.
Sí, semblava que agafava una miqueta d'empenta cap amunt l'OSPI, però aquest dissabte derrota contra la Fundació Esportiva Grama, 1-3, i sembla que passa enrere del conjunt de Sergio Juste. Un partit que, per ser justos, l'OSPI no va començar malament. Els primers minuts de partit, l'OSPI segurament va estar millor que la Fundació Esportiva Grama, però al minut 10 arribava el primer cop dels visitants amb aquest gol anotat per Ignasi Barona. Insistim, minut 10 s'avançava el conjunt de Santa Coloma de Gramenet. L'OSPI va reaccionar, va aconseguir empatar relativament ràpid amb aquest gol d'Ignasi Kerr, minut 24, i sobretot a partir d'aquí, a partir de l'empat, l'OSPI va ser molt superior a la Fundació Esportiva Grama, va tenir ocasions per avançar-se, aquesta és la més clara també d'Ignasi Kerr, però minut 45, ja en temps afegit de la primera part, arribava el 1-2 anotat per Ivan Julián. Massa sol el jugador de la Fundació Esportiva Grama, que posava l'1-2 en el marcador. Sí que és cert que aquest 1-2 va fer mal a l'OSPI i la segona part doncs, va ser de molt menys nivell per part del conjunt de Sergio Juste. Roger Peris, precisament exjugador riberenc, anotava l'1-3 al minut 66 i amb aquest marcador doncs, ja res es va moure. Sí que és veritat que la Grama va tenir un penal ja també de temps afegit de la segona part per encara fer més greu la derrota. El va aturar l'Iaga 1-3 finalment i l'OSPI que d'aquesta forma surt de les posicions de play-off.
Penso que la segona part és un desastre, la veritat, i bueno, la sensació és que bueno, no, cadascú fa la seva, tenim que intentar minimitzar aquestes coses i anar com a equip. Si no aconseguim anar com a equip, al final, a la tercera divisió, si no vas com a equip, al final costa molt fer punts, tots els detalls, si no vas com a equip, pues van pel rival i aquesta és una mica la situació.
Tampoc va guanyar el Sandà CB l'Hospitalet a la tercera FEB masculina de bàsquet. I d'aquesta forma el conjunt d'Òscar Navarro s'allunya de la primera posició. Derrota 71-93 contra el líder, contra el Mollerussa, que s'ha de dir, a dissabte com a mínim, va ser molt superior al Sandà CB l'Hospitalet. Va guanyar de forma clara, va començar amb un parcial de 0-11. És veritat que l'Hospi després va intentar reaccionar, però sí que és cert que va ser impossible, que el Mollerussa va ser superior en tot moment i finalment doncs, es va dur la victòria amb tota justícia. Destacar per part de l'OSPI, Nil Baqués, que va ser dels pocs salvables del conjunt d'Òscar Navarro, 14 punts i 18 de valoració, 10 punts per Gerard Sevillano, també 10 per un dels fitxatges nous, per Toni Vicenç, i així doncs, amb aquesta derrota l'OSPI que es complica, perquè ara mateix és tercer, segurament, veient el que queda de temporada, quedarà tercer i, per tant, el play-off d'ascens serà complicat per al conjunt d'Òscar Navarro. Derrota 71-93 contra el líder, contra el Mollerussa.
No hem entrat al partit de la millor manera. Crec que el 0-11 inicial
doncs els fa jugar amb un punt de relaxació i de confiança que l'han acompanyat tot el partit, i a partir d'aquí és cert que nosaltres no hem igualat l'energia que han tingut ells, i crec que som justos guanyadors. La nostra posició serà la de tercers amb un 90%, i res, ara és molt important no aprofitar aquestes 5 jornades per sumar 5 victòries i quedar el més amunt possible.
A l'altre grup, el Sandà Electroquímica Bàsquet Club Tecla Sala va caure 62-48, però contra un equip dels de dalt, contra el Navàs, que és segon classificat. Derrota, que podríem dir, dolça pel conjunt de Cristian Gómez, perquè tot i que és veritat que la derrota no deixa de ser això, un partit perdut, és cert que entrava dins dels plans perdre a Navàs, i sobretot perquè el seu gran rival per la permanència, la Muela, també va caure 78-72 a la pista de l'Andratx. Això fa que el Tecla continuï fora del descens i té un calendari més amable que segurament la Muela, i per tant una miqueta més d'optimisme després d'aquesta jornada, tot i la derrota pel conjunt de Cristian Gómez, tot i aquesta derrota, sembla que tindrà opcions clares de poder salvar-se. Falten 5 jornades, però ara mateix optimisme en el Tecla Sala per aconseguir la salvació de la tercera FEB masculina de bàsquet.
Doncs com sempre, tot això i més aquest vespre a una nova edició de l'Hospitalet en Joc. Que vagi molt bé, Andrés, i gràcies.
Gràcies, Montse.
I amb la informació esportiva ho deixem aquí. Abans fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. El feminisme no ha anat massa lluny. Aquest és el missatge que ha volgut transmetre el manifest del Dia de la Dona a l'Hospitalet. Tot i la pluja, la plaça de l'Ajuntament va poder acollir ahir l'acte institucional de commemoració del 8M a la ciutat. Avui s'ha conegut el cas d'una família de la Torrassa que està a punt de perdre el pis i en una situació extrema. Tenen 4 menors a càrrec i el pare és un malalt terminal que depèn d'aparells respiradors durant tot el dia. Aquest matí, la pressió veïnal i de la PAH Ciutat de l'Hospitalet ha aconseguit ajornar el desnonament previst per avui, el proper 16 de juny. L'habitatge és propietat d'un fons voltor que no ha volgut negociar cap alternativa amb la família. L'espectacle Elles ha donat el tret de sortida a l'Hospitalet del Festival Dansa Metropolitana, una proposta que parla sobre l'edadisme i els estereotips en la bellesa. Fins al 22 de març s'hi podran veure espectacles a diferents punts de la ciutat. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, lelacdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.